Al matí, amb Raquel García.
Veni, vidi, vici.
Bon dia, aquí la Beni, com està? La Vidi, la Vici, veig que ha revolucionada. Bon dia, senyores, com esteu? Com us trobeu? L'últim programa de la temporada, l'última secció.
Estem per matar-nos.
Home, i avui, doncs mira quin tema, la mort. Avui, exacte.
Per morir.
Això és una certesa, eh? Tots morirem. Això és el que hauríem de tenir clar i doncs avui el que farem és trencar silencis, no? Trencar tabús, perquè no sé per què ens costa tant en aquesta societat parlar de la mort. En parlarem, reflexionarem, com sempre, amb diferents veus. Avui també doncs amb dos convidats a la cadira sorpresa, que de seguida els presentem, però primer volem saludar també doncs al creador de l'Imperi, que ja va traient els apunts. Bon dia, Ramiro Fernández.
El creador.
És que m'ha encantat.
Bon dia.
Bon dia. Preparat per l'última secció i per parlar de la mort?
Sí, esclar. Uh-huh.
A veure si és l'antítesi de la creació o és font d'inspiració o veurem què és. Avui tenim a la cadira de sorpresa dos convidats de luxe que segur que no tindran problemes tampoc per parlar d'aquest tema. Sobretot en Xavier Pons, gerent de Torre Serveis Funeraris. Bon dia.
Hola, bon dia.
És un tabú encara?
Molt tabú encara, sí, sí.
Saludem també a l'actor sabadellenc, Jaume Madaula. Bon dia, benvingut al matí.
Bon dia, moltes gràcies.
Que per fi t'entrevistem a l'estudi.
Sempre
que sempre amb les pantalles i volem recuperar presencialitat.
Pues sí.
Això veus, mateix. L'Imperi el que fa porta aquí first quality.
Sempre, sempre, des del primer dia. La veritat és que quin imperi, quin luxe. Ara el tancarem per vacances perquè hem de recuperar també doncs, energia, però déu-n'hi-do les reflexions i la gent que ha passat també per aquesta secció. Jordina, també, amb ganes d'acomiadar aquest imperi?
No.
Ah.
No, en absolut. Amb ganes de continuar.
De continuar i allargar doncs, a aquest tema. Què en penseu vosaltres? A veure, primer els artistes. Montse,
de
Ramiro.
Mort.
Sí, del tema que avui
som
posem.
Som l'únic ésser que sap que morirà, no? I això és una certesa, com has dit molt bé al principi, que ens acompanya. Ara hi ha gent que parla del transhumanisme, que volen combatre la mort de la mort i que hi ha tots els grans magnats del món invertint molts milions i milions per aconseguir fer la vida més llarga o fins i tot per aconseguir la immortalitat, al preu que sigui, no? Perquè no volem morir-nos, ens costa molt morir-nos. És una societat que la mort és la mort eludida, la que no volem nombrar. La gent mor als hospitals tancada a vegades i també d'una manera com oculta. I hauríem de familiaritzar-nos més amb la mort perquè només una vida amb sentit fa una mort amb sentit. I això costa... Si tindrem la mort que acompanyarà la vida que hagin tingut. És molt més fàcil morir-te si has fet la vida que has volgut o la vida que per tu t'ha donat sentit, que no morir-te dient ai, si hagués fet això, si li hagués dit a tal persona que l'estimava. O sigui, som creadors de la nostra mort. Sí. Això
fàcil,
és el que voldria
fàcil
dir.
Fàcil morir-te és igual, Montse, per això et mors igual. Amb la mateixa rapidesa, pim-pam.
Sí, però que bueno, que com a mínim també podem ser creadors de la nostra mort, en el sentit aquest de que moris encara de manera sobtada. Sí. Dius, mira, la mort m'ha agafat tenint la vida que volia fer i això em penso que és important, no?
Més conformat, potser, vols dir.
Home, suposo que això dona sentit, no? Si has viscut la vida de manera plena, no? Suposo que serà més fàcil marxar.
Suposo que
no?
Sí,
perquè no et queda res pendent o poques
no
coses.
No queda res pendent, però, per exemple, l'Unamuno, que havia pensat tant i que era nietzschià i tot, quan li va arribar el moment...
Acosta't al micròfon, Ramiro.
Quan li va arribar el moment de morir, se va demanar un capellà, eh?
Sí.
Es va espantar, tant que va dir, vull l'extremunció. No? I això que era un pàjaro, un home totalment intel·ligent i que havia pensat molt sobre el tema, amb el llibre El sentimiento trágico de la vida i tot. Sí. Però a l'hora de la veritat...
Per si de cas,
per
no?
Si de
per
cas.
Si de cas.
Sí, que
clar.
Quan ens hi trobem, vés a saber, oi?
I tant, i la Maria Mercè Marçal pregava a la Verge quan va saber que es moria.
Imagina't, clar, tu.
Mare, verge meva, sisplau, no vull morir. Clar. Pregava, i els seus dietaris estan plens d'oracions, i no era una persona religiosa.
Això, clar. Ja ens ho explicarem, oi?
Exacte. Sí.
Quan passi.
Xavier, cada... és el sentiment religiós, i el sentiment, la necessitat de transcendència, no? Però això serà un tema d'un altre dia.
Sí.
Però potser per això, també perquè hem perdut doncs, aquesta religió, aquesta espiritualitat, potser anem més perduts o intentem no parlar d'aquests temes.
Clar, és que estem molt orfes d'això, no? Dius, vale, sortim de la religió perquè hi ha moltes coses que no ens agraden, però ens ha quedat un buit allà. De dir, ha d'haver alguna cosa que, no, qui ho deia, que la religió ve de religare, algo que li dona sentit a tot, i no tenim això, i suposo que hi ha una necessitat de dir, bueno, té un sentit tot plegat, i la mort com l'entenem també, perquè és el mateix que la vida, si no tindria sentit. I que estem una mica d'orfes d'això i suposo que ara anem buscant en la poesia, en l'autoconeixement en tal, però ens fa falta i haurem de
posar... El que passa és que això és bastant difícil tornar enrere i ara tornar-nos a agafar els valors catòlics, quan venim. Crec jo, això és una opinió. Quan vens ja d'un coneixement, diríem, més científic i tot, és molt complicat.
Però hi ha uns valors inicials que sí que són independents de la ciència o no.
Sí,
de relació amb tu mateix, relació amb els altres, relació amb la vida, amb que les coses s'acabin, com coses bàsiques.
Com una espiritualitat.
Però es van perdent, eh? Jo, evidentment, em centraré més en el tema de la mort, perquè és el que domino i, bueno, porto tota la vida. Vaig néixer quasi el que creix Sant Joan i quan vaig acabar els estudis em vaig posar a treballar. Tinc 55 anys, fa 37 anys que treballo a l'empresa, vull dir que... Però sí, el concepte religiós s'ha perdut. Jo recordo els inicis de treballar jo, que hi havia molta gent que moria a casa i el mossèn anava a donar-li l'extremunció. I això fa molts anys que, vaja, que jo sàpiga, s'ha deixat de fer, el mateix que les cerimònies. Vull dir, fa 10-15 anys les cerimònies eren totes religioses i una de laica que trobaves era curiós. Ara estem en un 37% de cerimònies laiques, vull dir que és un percentatge molt elevat i això va a l'alça. No és només hi ha el tema de la mort, jo penso que el tema dels casaments, el tema comunions, el tema aquestes coses, vull dir... Els mateixos ajuntaments ja estan fent casaments, diguem-ne, laics o casaments civils, i em sembla que ja fan comunions civils, em sembla que es planteja fer estabatejos civils.
Però, en canvi, és molt important i és necessari parlar-ne, no?, de la mort. Abans d'aquells rituals, potser t'acompanyaven, feies el dol, feies tot aquell procés...
Sí, però tot també...
Ha canviat també, no?
Totes aquestes coses, no sé si és que la gent vivim molt de pressa, i no en morim de pressa, però necessitem deixar-ho. Vull dir, s'ha mort la persona, s'ha mort el familiar... Bueno, no sé, no, poder que ja està, no? Vull dir, acabem-ho ràpid i després cada qual a casa seva farà el seu dol, tindrà els seus sentiments...
I el dol com a col·lectiu, no? Jo les morts que he tingut a prop he trobat a faltar això de... M'imaginava quan estava el mort a casa. Jo, ma mare, per sort, es va poder morir a casa i fins al migdia no vam avisar a l'hospital i la vam poder tenir el cos present allà tot el matí, que va ser algo molt maco. Perquè després hi ha el tanatori, vaig tenir molt la sensació de ràpid, la gent tampoc no acaben de saber... Suposo que casa és més un espai sagrat i de respecte. Allà, de cop, gent que et ve, que et vol fer bromes, l'altre que vol que ploris, l'altre que està allà per cotillejar. I trobo que encara no m'ha acabat de situar aquest espai...
Perquè a vegades és això, no tenim ni les paraules, no?, per acomiadar la gent quan anem al tanatori, no?, ens quedem...
Bueno, de fet, a mi em costa, i a mi em costa poder per partir de doble. Primera, perquè, clar, això és un negoci. Li estàs donant el pes a un amic, un conegut, però al mateix temps t'hauries cobrat una factura, no?
Quin sentiment més
diguem-ho
estrany.
Diguem-ho així, no? A mi em costa el doble, perquè, clar, no m'hi he acostumat. Porto ja, dic, 37 anys a l'empresa, i allò que quan ve algun conegut o una persona de compromís, dir-li, noi, ho sento molt... Costa, però es costa expressar-nos a tots, bàsicament, allà al tanatori ho veus, vull dir, hi ha gent que bueno, vas pues, perquè hi has d'anar, perquè t'han de veure, perquè la família t'ha de notar l'escalf, però totes aquestes coses que comentaves al principi, que amb la mare, pues, abans era com més familiar i més recollit. Els tanatoris van començar a existir i els tanatoris no s'omplien si no era perquè la llei deia que si mories en l'altre d'un municipi t'havies de portar a l'església o al cementiri, i el tanatori va aparèixer, la figura del tanatori va aparèixer per això, per tindre un lloc que no podies portar-lo d'un altre municipi a casa teva. Va aparèixer per això, però es feia servir poquíssim. Avui en dia, a cases, poder anar un cop cada 4 mesos a un domicili.
Et tornava a preguntar, l'experiència davant la mort ha canviat al llarg d'aquests anys?
Totalment, totalment, sí. Ja dic, les necessitats, les presses... Ja.
Clar, és que tenia un tempo i un sentit de tenir el cos allà 2 dies, no?, que es vetllava, i també vas entenent que aquella persona s'ha mort. I suposo que... Clar, no sé també fins a on qui us marca els funcionaments i els temps.
Bueno, això, tot això són lleis, lleis sanitàries que ens obliguen, i hi ha unes hores que s'han de mantenir, i bueno, hi ha diferents opcions, diferents possibilitats, però vull dir... La gent, molta gent, el primer que et pregunta quan arriben al tanatori, o les primeres preguntes que et fan és com farem la cerimònia.
Sí.
Sí,
vinga, va.
Sí, és veritat.
Doncs això diu molt, de la nostra
veritat,
societat.
Dir, abans no era així.
No, potser també perquè has d'avisar a tothom. Clar. És a dir, has de passar-ho per als grups de WhatsApp i has d'avisar.
Va, no, però és abans...
Doncs el temps passa també ràpid a la ràdio, i tenim doncs una convidada també de luxe, l'escriptora Flàvia Company, que també és periodista traductora, i nosaltres volem conversar amb ella, i doncs necessitàvem trucar-la ja, després seguim reflexionant sobre aquest tema apassionant. Bon dia, Flàvia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Doncs mira, avui un divendres per tancar la setmana i la secció de Beni Vidivici, doncs avui reflexionant sobre la mort. Tu què en penses d'aquest tema, que també ha estat font d'inspiració, no?
Hola, Flàvia.
En el món de l'art.
Hola,
de l'art.
Hola, Montse.
Un petó.
Hola a tots i totes.
Hola.
Moltes gràcies per convidar-me. Us estava sentint i pensar que efectivament, no, els ritmes de la vida han canviat, òbviament, però també han canviat els ritmes de la mort. El temps que hi dediquem, no? La manera com vivim determina molt la manera com morim, i la manera com acceptem la vida determina també la manera com acceptem la mort. I des del punt de vista literari, pel que fa a la ficció, diguéssim, no? És un tema delicat, no? El tema de la mort. Per exemple, quanta gent ha mort personatges i quanta gent no n'ha mort cap. Per exemple, no? Hi ha gent que no s'ha carregat ningú les seves novel·les o els seus relats. Jo tinc un bon conjunt de persones que han perdut la vida als meus llibres. I avui precisament parlar amb l'autor i director teatral Sebastián Sunyer, li comentava, no? Em deia, sí, hi ha algú que es venta del fet de no haver matat ningú a les seves obres, no? Dic, home, jo no puc dir pas el mateix. Si bé, clar, és ben diferent, no? I d'altra banda, ja no parlant de la ficció, sinó de la realitat de la vida com a autora, en aquest cas, doncs jo he fet una espècie de... He comès una espècie de... assassinat, entre cometes.
No? Què dius? A veure, explica això bé.
Ara us ho explico. Vaja, jo portava tota la vida escrivint i signant com a Flàvia Company, el meu nom de debò, diguéssim, no? Si és que hi ha alguna cosa de debò en els noms, posem per cas. I quan vaig tenir la sensació que havia complert amb un cicle, que era aquesta espècie d'espera que estava fent jo amb les diferents obres que ja portava, no? Tant les poètiques com les de narrativa curta o novel·la o poesia, etcètera, no? És a dir, que infantil fins i tot. Quan ja vaig tenir sensació que havia acabat aquesta obra, vaig pensar, ara, o bé deixo d'escriure, o bé començo a escriure amb heterònims, que, com recordareu, no són pas pseudònims, que són noms que substitueixen, sinó que són noms que acompanyen el primer nom, no? Però en aquest cas, els heterònims, que són noms de personatges meus anteriors, d'obres anteriors, han fet que la Flàvia, com a autora, no com a persona, òbviament, desaparegui de les tapes dels llibres i desaparegui com a autora, no? Com a signadora dels llibres, no? I aquests noms són Andrea Mayo, són Haru i són Osamu, que és el pare de la Haru. I he publicat amb aquests llibres, i publico amb aquests, ai, amb aquests noms, i publico amb aquests noms. I hi ha hagut algun periodista, en aquest cas Álvaro Colomer, que en un moment determinat va publicar un, amb uns grans titulars que deien Flaia Company ha mort. Clar, sí, com a autora, no? I llavors, que, clar, què és la mort?
Gran interrogant.
Clar, no? Què és la mort?
És la impossibilitat de seguir-te creant heterònims, la mort.
Entre moltes altres coses, sí.
Però fixa't una cosa molt interessant, no? Que és una conversa que vam mantenir, clar, des del punt de vista real seria discutible, però des del punt de vista literari era possible, una conversa que vam mantenir la Flaia Company i l'Andrea Mayo, no? Uh-huh. En la qual l'Andrea Mayo li deia, jo no necessito morir. Uh-huh. Jo no necessito morir per estar viva.
Uh-huh.
I aleshores, clar, o sigui, la vida és una cosa i l'existència és ben bé una altra. Es pot existir sense estar viu.
Totalment, totalment.
Sí, totalment. Sí, sí. I per tant, si es pot existir sense estar viu, la mort és relativa. És relativa. I és aquí on jo venia, no? He estat pensant en aquest tema i pensava, clar, és que el que és interessant és arribar al concepte que cadascú de nosaltres té de la mort, no? Uh-huh. Perquè la mort no és desaparició, o no necessàriament, és canvi, és transformació, és inici d'una altra uh-huh. cosa. No ho sabem tampoc, el que hi ha a l'altra banda, eh? Mira, no sé quant de temps tenim, però tinc una petita anècdota que m'agradaria molt explicar-vos, que és que una vegada jo tornava de navegar i per casualitat vaig contestar el mòbil, uh-huh. perquè no hi contesto mai quan navego, però mira, sí, no sé, estava ja arribant a port. I contesto el mòbil i era una noia que era mestra d'una escola a la que jo havia visitat per la literatura infantil, feia molts anys, i em va dir, mira, és que truco per demanar-te un favor, ho faig curt, eh? I li dic, quin favor? Diu, mira, és que voldria que em regalessis dues obres teves de la teva novel·la L'illa de l'última veritat, per posar el nínxol meu.
Ostres.
I dic, home, però què et passa? Diu, no, encara res, però m'han regalat un nínxol i el vull fer bonic per quan mori. I vull que preguntis als teus seguidors, sí, i seguidores del blog quin de les dues frases els sembla millor per al recordatori i quina pel nínxol. I jo li vaig dir, bueno, em sembla bé perquè serà l'única uh-huh. manera que el meu nom aparegui un nínxol, perquè jo, de fet, pensava que en cremar-me, diguéssim. Bueno, que em cremi, diguéssim, no? I així va ser, tu. I aleshores la frase que va escollir, mireu quina frase tan bona per un nínxol,
a veure,
és potser la mort és el millor de la vida, s'haurà de veure.
També és veritat.
Ah? Mira, almenys dona esperança, no?
Ah,
aquest argument.
I al cap d'un any, i va posar aquest nínxol i va sortir al diari de Vilanova amb la foto del marbrista, tot plegat, una cosa molt, molt simpàtica com, i molt curiosa.
Com si s'estigués arreglant el piset, no? Que ha d'anar a viure, no?
Impressionant. I al cap d'un any em va escriure un senyor, sí, que em va dir, estava enterrant el meu pare, uh-huh. vaig mirar cap al davant, a l'altra banda, diguéssim, del nínxol del meu pare, i vaig trobar la teva frase, la referència de L'illa d'última veritat, la teva novel·la i el teu nom, i vaig comprar la novel·la, uh-huh. i la teva novel·la m'ha fet entendre, acceptar la mort del meu pare. I jo vaig pensar, que maco, i al mateix temps vaig pensar, quina balla publicitària, eh?
Hosti, sí.
Totalment, no? Totalment.
Perdoneu, eh? Sí.
Aquí hi ha nínxol, eh? Cap a negoci, sí, sí,
sí.
Doncs...
Vull dir que... Sí, sí.
Però diu molt, també. Ara en parlarem també, doncs, sí, sí, amb el gerent de les funeràries, i també hi ha molta gent, això, no?, que també inclouen el seu nínxol, potser records i coses. Et volia preguntar, Flàvia, perquè és que el temps passa molt ràpid,
sí, tant,
també per la teva obra, no?, aprofitar què és el que estàs fent ara i també posar en valor, no? Per exemple, doncs ara que parlàvem, doncs el teu llibre, Haru, ja porta la 8a edició, em sembla?
En realitat, més, perquè en català ja va la 9a i en castellà la número 11. Uh-huh. I sí, i la veritat és que estan molt, molt, molt maco, és molt maco rebre aquests missatges de persones que d'alguna manera també, no, repassen i reveuen el tema de les transformacions que superen a la vida, no? Que són petites morts.
Sí.
Que ens permeten de veure la mort des d'un altre punt de vista, no? De fet, el llibre que signa el pare de la Haru, que es uh-huh. diu, que vaig publicar a Coma Negra i que es diu Teoria de la Resta, que és la teoria de la resta de l'Osamu, és veure el món sense nosaltres, però no sense nosaltres morts, sense, però, sinó sense nosaltres, sense haver nascut encara, diguéssim, no? I entendre el món des d'aquest punt de vista. I en aquest llibre es parla de la immortalitat des d'un lloc que no és habitual, diguéssim, no? I aleshores, el pare de la Haru, després d'haver traspassat, en aquest llibre li demostra que no ho ha fet tant, diguéssim, com en principi pensem que passa, no? O sigui, és una explicació de la immortalitat des d'un altre punt de vista.
Bueno, Flavio, m'ho va permetre... vens a Sabadell, no?, a presentar els llibres. Fem una sessió, no?, Flàvia Jerònima.
Hi anem tots, no?, tots i totes.
Tots, venim tots.
Sí, sí, venim tots. Sí, sí.
A Sabadell acollim molt bé a la gent, o sigui que encantadíssims,
escolta,
de rebre't.
Que no serà pas la primera vegada que vinc, que m'agrada molt i he estat molt i tinc molt bones amistats a
Ens encantarà
a
posar els tres noms als convidats i després que només hi hagi una persona.
Exacte.
Sí. M'encanta, sí. A vegades ara si em pregunten amb qui parlo, dic amb qui vulguis.
Com ho diràs, com tu quieres, no?
Soc la suma de totes elles, no? Doncs a Flàvia, una abraçada, que vagi
gràcies,
molt bé.
Gràcies, Flàvia, un petó molt fort.
Gràcies per invitar-me. Vinga,
una abraçada.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé. Ara que parlava també de la immortalitat, pensava... Jo sóc de les que opina que millor morir, eh? Quin esgotament viure sempre.
De totes maneres, tot té la seva època, perquè jo també trobo que és bo que quan ets jove no pensis en l'amor. Perquè això també et dona una visió de la vida i una valentia i una mena de fer les coses sense pensar tant. I llavors, quan ja ets més gran, que ja hi comences a pensar, també agafes una visió de les coses amb una més espiritualitat, amb més fragilitat, els hi dones una importància diferent. O sigui que també a la mateixa edat introdueix la mort dintre la teva vida. I també és bo que de joves no li tinguem aquesta idea.
En el teu cas...
Clar, jo l'he tingut molt propera. Clar, no sé, i suposo que hi ha gent que la té propera.
Sí.
Gent que no,
hi ha experiències i experiències.
Sí, i que també hi ha molt suïcidi ara mateix entre el jovent. Vull dir que,
també.
No sé fins a quin punt estic present o no. Clar, jo crec que també potser els joves ara tenen molt la sensació d'una societat que s'està morint. El que diu la Marina Garcés, de temps pòstum, compte enrere. I potser sí que és una cosa que hem de revertir, perquè dius, hòstia, si no pensem que podem construir cap enlloc, encara que sigui una mort d'una societat, però no és la mort de la societat, algú està morint, està claríssim.
Sí.
Digue, potser el capitalisme, potser, no sé, algú està morint i s'està... Sí. Morirà matant i fent...
Jo crec que...
Els meus fills diuen sempre, nosaltres quan siguem grans potser ja no existim... potser estem al final de la vida del planeta, ja en sèrio,
La tenen,
Hi ha el relat
és un relat que ens hem creat.
A la universitat han fet els estudis del col·lapse en el sentit de que quan col·lapsarà la Terra, i que està ja tothom com vivint, sapiguent que és temps
però això ens està passant una mica com a l'any 1000, que tenien també la sensació claríssima que s'acabaria el món l'any 1000, i a veure, hi havia uns comportaments molt singulars. En aquests moments també tenim la sensació col·lectiva que s'acaba el món. No sé, jo crec que el món
això determina molt, perquè i més si tens un concepte de mort com a mort, ja està. Si tens un concepte de mort com a resurrecció,
que es
transforma en algo diferent, però no crec que sigui expressa.
Com ho veus això, Xavier?
Home, a veure, mira, jo de les dues formes no hi penso amb l'amor, però cada dia penso amb l'amor, perquè com a persona, evidentment, encara tinc 55 anys, potser no em toca encara pensar si moriré o no. Però clar, vull dir, des de petit que jo he conviscut amb l'amor, vull dir, i he treballat i treballo amb l'amor. Mira, quan toca... Vull dir,
i no podeu riure gens, oi? És una feina que jo sempre penso.
A veure,
no pots riure, has d'estar seriós, no?
A veure. Això són estereotips. Evidentment, el que no farem és riure davant de la família, perquè sempre hi ha un respecte i ha d'haver-hi un saber estar, això està clar. Però, evidentment, no deixem de ser persones. I com a persones, també riem, plorem, tenim gana, tenim set i tenim les nostres necessitats. Sí. Vull dir,
escolta, una cosa, hi ha aquell monòleg del Capri tan graciós que té una banda de música, però per guanyar-se la vida és en terra morts. No ho coneixeu?
No.
És molt graciós, això, perquè és aquesta mena d'humor negre tan graciós.
No sé qui guanya millor la vida avui en dia, si un que treballes amb una banda de música o un que treballa en un cementiri. No ho sé, vull dir, hi ha molts estereotips amb el tema de l'amor, no se'n parla. A veure, és una feina que no és reconeguda, gens ni mica. amb, no sé, el mateix Covid mateix, vull dir, va ser una, per mi la pitjor experiència que he tingut en mi vida, en tema laboral i en tema emocional, perquè, vull dir, clar, no estem preparats, les empreses funeràries estem preparats per donar una atenció a les famílies, per donar-los un recolliment, per facilitar-los la feina, per intentar, doncs, que en aquests moments de pèrdua no tinguin cap altra cosa que pensar, que evidentment que amb aquesta persona que se'ls ha mort, no? Perquè intentem solucionar-los, intentem fer-los una cerimònia, intentem fer-los el que és normal fer-los, i no vam poder fer cap ni una, és clar que cap ni una, però, i no és una crítica ni una queixa, perquè jo penso que tots els col·lectius s'ho mereixien. Els reconeixements dels col·lectius hi van ser-hi, el col·lectiu sanitari, els col·lectius d'aquests que anaven a comprar i que venien amb els sols, les bessures, els de no sé què. Els funeraris, si algú em va parlar. No. Potser els que recollien tots els difunts dels hospitals, de les residències, dels domicilis, que els teníem a les nostres dependències, que són persones que també va haver-hi gent que se'ns va morir familiars durant aquell temps, i el reconeixement dels serveis funeraris. Però ja no només això, vull dir, a Barajas, quan va haver-hi aquell accident d'aquell avió, psicòlegs pels passatgers, psicòlegs pels bomberos, psicòlegs pels que anaven a recollir, pels funeraris, per què? Vull dir...
Que trist, eh?
Escolta, que també sí, som...
És veritat,
patim, ja
És interessant com posis en valor.
Dir, són persones, eh? No són
sí, com a
màquines.
Societat us tenim ja col·locats com a... com uns missatgers de la mort, no? Semi-humans.
Sí. Ah, no, aquella pel·lícula del Berlanga, que era...
La del Verdugo. La del Verdugo, boníssima.
Clar, allò ja era molt diferent, però clar, algú havia de fer aquella feina. I eren com molt rebutjats per la societat, no?
Totalment.
I, bueno, no se'n parla de la mort. I quan diuen, per què no fan l'extremoció? Perquè no li vols dir al pacient que es morirà. És que jo recordo el meu pare morir-se dos dies abans, diem-me, ve de gust menjar això, vigila quan m'arrosseguis amb la cadira que no caigui amb desnuc, i pensava, però sí, papa, si et queden hores, no? Però és una cosa de viure d'esquena a la mort, vull dir, la gent s'està morint a la sisena planta de l'hospital i molt poca gent li diu, vostè que s'està morint, què vol fer? No, és, bueno, a veure, avui fas més bona cara, bueno, aquella pel·lícula de l'Albert Serra, del rei que s'està...
L'amor de Lluís XIV.
Avui fa més bona cara el rei. Hi ha un punt d'ocultar-li el propi, que sembla que no siguis optimista, no? Oi que hi ha un punt de...
Sí, bueno.
De dir, ostres, i si ve aquí el capellà, t'estan sentenciant, no? I, bueno, a veure, no? Que no es desanimi.
Jo aquest punt el desconec, perquè com i quan ho sé és que ja està mort.
Clar, quan arriba ja.
El que li ha passat a l'hospital, qui ha anat i quin tipus d'ànims li han donat a la persona, o com li han explicat.
Doncs a mi una infermera em va dir, no ploris amb la teva mare, que no, pobreta, no s'entristeixi que vegi que s'està de morint. Vull dir, s'evita fins i tot a vegades que els familiars plorin al voltant.
I l'important que deu ser morint-te acceptant que t'estàs morint, perquè si no tinc la sensació que es deu quedar algú allà intranquil, de no em moro.
Hi ha persones
que moren convidant els seus familiars, parlant amb tothom, demanant que com que són les últimes hores, que l'acompanyin. Sí. I això ho he viscut diverses vegades i és molt bonic.
És molt bonic i s'està fent molta feina en aquest sentit.
El que passa és que tothom és molt prudent. Jo crec que és el que es mor, que ha d'acceptar com vol morir. Llavors, si tu veus que l'altre ho accepta i et demana que seguis allà i et parla de la mort, és una cosa. Si no ho vols saber, doncs...
Clar, hi deu haver d'haver un entrenament, no? Jo, clar, he fet moltes coses al voltant d'això i intento posar en pràctica, a mi em costa molt, però d'anar utilitzant les petites morts del dia a dia com a entrenament, de, ah, mira, ara deixem aquesta casa, val, és una petita mort i un petit dol, ara aquesta relació s'acaba, ok, ara mira, bum, ja, ara m'han sortit canes, vale, pues ja són camp petites morts de cosetes.
Per la gran mort, no?
S'han acabat les vacances. Bueno, anar practicant, perquè jo crec que el dia que t'arribi que t'has de morir, poder també deixar-ho anar d'alguna manera.
Clar, per això ens sacseja. Sí que és veritat que cada vegada hi ha més gent també que fa doncs, les seves darreres voluntats, o que també s'està canviant molt, hi ha grups, no?, de dols que estan sortint, per exemple, amb el tema del dol perinatal. També volia destacar amb la feina que feu vosaltres des de la funerària. Jo vaig tenir la sort de fer un reportatge sobre la tanatopraxis.
Sí, correcte.
I me'n recordo que hi havia un taulell amb moltes cartes i notes de famílies que agraï, bueno, donaven les gràcies per la feina que feu, no? Per, doncs, realment per acompanyar en aquests moments complicats. O sigui, que encara que no hem fet l'homenatge, no?, com a societat que caldria per la Covid, sí que és veritat que en el dia a dia, no?, la gent posa en valor la vostra feina.
No, no, sembla així. Vull dir, a veure, jo això del Covid no ho dic com una queixa o
no, no,
com un...
No, no,
com
una realitat.
Sentiment,
és una realitat.
Però, és veritat, però vull dir, és la realitat. Vull dir, nosaltres, bueno, vull dir, som l'última cadena de quan ha fallat tot, d'una forma, el sanitari, els metges... Estem allà i sempre hi som. Però, clar, a ningú li ve de gust. Vull dir, tu que et conviden a un casament, sí, està molt bé, que et conviden a una comunió, doncs està molt bé. O un bateig igual, que et conviden a l'enterrament d'un familiar, dius, home, doncs, sí, i vas, però no és perquè t'estigui bé, simplement perquè intentes donar un recolzament a aquesta persona, doncs, que l'aprecies, l'estimes o...
Clar, per acompanyar
o la família.
Però no perquè estigui bé, no és una festa, un enterrament, encara que hi hagi
depèn
altres...
Depèn de la cultura, perquè hi ha cultures dir, que també ho celebren.
Encara que hi ha altres països, altres cultures, que sí, és una festa. Bueno, nosaltres aquí, la nostra cultura no és una festa, és una despedida, i una despedida amarga, perquè és una persona que és conviscut o ha tingut una amistat o una relació, i de cop i volta, pues, mor.
Clar. I perquè hi ha morts
tràgiques. I encara que el record no se'n vagi, la persona física, no poder-lo tocar, això sí que s'ha acabat. Vull dir, no podrà tornar a passar mai més.
I veus algun que està completament sol, que no hi ha familiars, no hi ha...
Bé, malauradament, en aquesta societat hi ha de tot. Ja. Nosaltres ho veiem de tot. Sí, hi ha gent que ha de vindre, pues, l'assistenta social, d'on sigui, i fer-se encàrrec, perquè, bueno, una residència d'avis, que està la persona, pues, totalment sola, i clar, algú se n'ha de fer un càrrec, sempre hi ha un tutor legal o una persona que...
Això és...
Que se n'en farà càrrec, però sí, malauradament, en aquesta societat tots els hàbits van canviant i...
En aquest sentit pots morir sol.
Sí, hi ha gent que pot morir sol.
De fet, sempre
hi ha gent que viu molt sola.
No ens atabalem ara, Montse.
Hem atabalat molt.
No n'hi ha gaires, doncs, si et serveix de...
També volia...
Justament estem estructurats perquè no hi hagi gaire gent que realment mor sola i no saben que
hi ha molta solitud, eh?
Que hauríem de tenir algú que abracés a la gent quan s'està morint.
Això jo crec que tothom
en sèrio,
hauria de tenir algú al seu costat.
De cables i de coses...
Però i el bé que si està sol, potser que ens ensenyen a abraçar-nos nosaltres. I està, llavors si venen abraçades, benvingudes. Però abracem-nos nosaltres.
El baró Manchester que se salva estirant-se del seu propi cabell, saps?
Doncs, és una experiència que no la coneixem. Quan arribi sabrem. Potser, com dius tu, estarem superbé solets allà.
La Montse demanarà que hi siguem tots. Allà, tocant.
Imagina't que tens allà la familiar que no calla i dius, em vull morir tranquil.
Deixeu-me tranquil ja.
Jo que recomano és que si hem d'abraçar, abracem ja.
Exacte.
No esperem que estiguis a punt de morir-te perquè t'abraci tothom.
Sí,
perquè després poder sí que...
Perquè aquell moment
ja n'hi tinc prou poder d'abraçar, ens hem d'abraçar més.
Totalment. O buscar aquell moment, no? El temps per anar a veure aquella persona, que després busquem els 5-10 minuts o mitja hora per anar al tanatori i penses, podria haver anat, no? Doncs a fer una visita, una trucada.
Com deia el Rubián, amb 80 anys ja, bueno, una vidorra i drogues i fiesta.
Ah, sí, 80. No, perquè ja podrem deixar de fer dieta.
I ara seguirem sumant veus, però Xavier, també et volia preguntar, perquè me'n recordo que quan vaig tenir aquesta experiència també em comentàveu que la gent, doncs això, també aprofita, doncs, per posar els seus morts, doncs, a coses de record, des d'ampolles de whisky, tabac, petits, doncs això, llibres,
banderes,
records, banderes...
De futbol, llibres, fotografies de la família...
Per si de cas, no?, a l'altra vida...
Roses...
Tabaco...
Com els egipcis, no?
I posaven hasta els servents.
No sabia que
es podia fer això.
Sí, a mi em va sorprendre molt. Em va sorprendre molt.
Sí, exacte, em pensava que només era...
I algú, fins i tot algun mòbil, també, ja m'ha arribat a posar.
Per si... De veritat...
El cementiri hi ha cobertura, eh?
Jo sempre he pensat, això de tan poc temps, a 70, no sé quantes hores que són.
Són tens de 24 a 48 hores, o fins a les 72, si hi veus dintre del que és la sala de vetlla, que està refrigerada. després però, hi ha més hores, si però com...
Doncs per això no, millor que et posin un mòbil, clar, per si de cas, posen, Jordi, a nosaltres
demanarem... I amb bateria, exacte.
Això és el gran, aquí, amb bateria, el tabú, no? Gran tabú, no?
Això sí que fa...
La gran por que tenim.
Per això que jo vull que em cremi.
Això és un altre d'aquests estereotipos que parlàvem al principi.
Ningú
si et mors, et mors.
No sé què vol dir, si et mors,
home, algun cas hi ha hagut, eh?
El metge certifica...
I aquells tabuts que els troben esgarrapats?
Això, mira, mentida. Directament mentida.
No, no, no us heu trobat mai cap cas en 37 anys,
mai?
Eh?
No,
perquè no els han obert. Quants n'heu obert?
Home, pocs, nosaltres pocs. Cada dos anys podem obrir un nitxuber, si és necessari.
Els recicleu, els feu servir?
No, vull dir, queda allà dintre, però vull dir, un nitxub té una més capacitat d'una sola persona, vull dir, sí. Hi ha familiars...
Els ossos, no, l'ossera.
Al cap d'uns anys, pues, si se'n mor el pare, per dir-ho, se'n mor la mare, si fa més de dos anys, la normativa del cementiri permet tornar a obrir el mateix nitxo, no tindrà que adquirir un altre o llogar un altre... Permet obrir això.
Sí.
A veure, no.
Mai.
I s'ha de fer en públic. No.
Mai digues la veritat.
T'ho prometo, home.
Clar, potser passades tantes hores, no, però sí que hi ha
casos de morts. Això és un mite, és una de les pors, que tenim.
Sí que hi ha
casos.
Sí, clar,
sí. Hi ha gent que fins i tot es crema perquè no li passi això. Jo,
la Jordina ja ho diu, ja ha deixat aquí.
A l'edat mitjana t'enterraven amb una campaneta al dit del peu, vull dir...
Ah.
Si t'espertaves, doncs allò sonava i...
Ostres. A veure,
oh, però si estàs allà fent sonar la campaneta i estàs a sota terra...
Bueno, un dia...
Doncs nosaltres deixem campanetes i seguim sumant veus, perquè també tenim doncs, més opinions. Ara doncs, sentim l'Anna Maluki, que és la directora de la Fundació Palau i Fabra.
Posem-nos seriosos.
Creació i mort crec que són conceptes que semblen antagònics, però que van estretament lligats, no? Podríem parlar de la creació com a acte de vida, de donar a llum, de fer present quelcom que no existeix, i la mort l'associem a la finitud, al buit, al no-res, a la desaparició d'algú o alguna cosa que fins aquell moment existia, però també és el pas previ a l'existir. En fi, no és un tema fàcil d'escatir ni de parlar-ne, i de fet... Hi ha hagut tantíssims poetes, filòsofs, artistes, en fi, que des de diferents àmbits, amb diferents eines i des de diferents perspectives han intentat explicar què és creació i què és la mort, que en el fons és l'única gran veritat, però és també la gran desconeguda. Crec que no hi ha mort sense vida, però tampoc hi ha vida sense mort. Crec que el millor que puc fer per parlar d'aquest tema és doncs, mira, llegir-vos un poema de Palau i Fabra, que aprofito per recordar que ara estem dins el Festival Poesia i Més, aquí a Caldes d'Estrac, i és un poema que es diu Comiat, i precisament és aquesta mena de mort del jo poètic, i que diu així, no? Diu, ja no sé escriure, ja no sé escriure més, la tinta m'empastifa els dits, les venes. He deixat al paper tota la sang. On podré dir? On podré deixar dit? On podré inscriure la polpa del fruit d'or, sinó en el fruit? La tempesta en la sang, sinó en la sang? L'arbre i el vent, sinó en el vent d'un arbre? On podré dir la mort, sinó en la meva mort? Morint-me. La resta són paraules. Res no sabré ja escriure de millor. Massa a prop de la vida visc. Els mots se'm moren a dins i jo visc en les coses.
Ens hem quedat sense paraules. Que bonic, quin regal ens ha fet l'Anna.
Sí. I poesia i més està a punt de començar. Ha començat de fet i tot el Maresme està vibrant amb la poesia i està molt bé que tinguem aquesta col·laboració tan bonica amb la Fundació i el programa de Lletres i Pensament, que fem moltes coses junts.
Mm-hmm. En el món de l'art, de totes maneres, el sentiment de la mort o tot això és un tema totalment recurrent, eh? Que els que hem estudiat això ja diríem que l'hem estudiat des de petits, perquè si mirem ja tot l'art antic, que eren tot encàrrecs de l'Iglésia i temes mitològics, la mort hi era molt present.
Molt. Sí que... La dansa macabra...
Tot, tot, tot. Des del Rèquiem, totes sí, les grans sí. obres, és la mort i és a cada moment.
Mm. És una font inspiradora.
És una
bueno, tant,
aquesta
no?
sensació sí. De la presència de la mort, la necessitat de transcendència, sí. tota aquesta angoixa es tradueix en espiritualitat i en art, també, no?
Sí.
O en desesperació.
Amb tot, sí.
Perquè
sí.
si no penses que hi ha res més, també... Sí. És l'autoaniquilació. Estem dissenyats per conservar el dur desig de durar que deien, no?
I perquè hi ha el misteri, suposo que necessitem el misteri.
Renéixer, el dur desig de durar.
Bueno, de fet, la cultura i la mort van relacionades des de que els homes som homes, o, sí, perquè sí. prehistòricament hi ha representacions a les coves de pintures de temes de mort.
Sempre, sí, sí.
I el que dèiem abans, si això de posar algun record dintre de la caixa, vull dir, moltes recerques arqueològiques sí. s'ha vist que la persona enterrada allà, pues, portava el seu arc, portava les seves fletxes, portava... O sigui, t'acompanyava més enllà amb els teus complements, no? D'una forma...
Sí, sí,
han canviat una mica els complements, però vull dir, aquestes costums són ancestrals.
Clar,
des de que hi ha homes o dones al món i culturalment, vull dir, això, les pintures rupestres escenifiquen, hi ha escenes de l'amor i així.
No, és un sentiment fondo, perquè, perdó,
que,
o sigui, una cosa és afrontar el moment de morir-te i una altra cosa és viure amb el sentiment de la mort durant quan vius, que això condiciona molt tot la teva vida. I aquest sentiment tan fondo és el que normalment quan hi ha les coses de l'esperit surt constantment amb totes les obres i amb totes les cultures i a totes les èpoques, no?
Sí.
I aquest és un sentiment que és hi és. Crec que jo, de totes maneres, crec que arriba quan ets més gran, eh? A les obres joves, no sé que hagi passat alguna
cosa. És que, clar, depèn.
És una
és el
obra
que...
més terrenal i més com vivar.
Depèn de l'experiència vital que
tinguis. La memòria i tal acostumen a aparèixer.
Més endavant, eh?
Sempre parlen de que l'autor fa obres més crepusculars a partir d'una determinada edat, perquè és més conscient. Arriba un moment que...
Perquè ja veus l'abisme, no?
I
ja
que el tram de camí que et queda per fer és més curt que el més que tens a darrere. I això fa un canvi al cap. I això podríem dir... que hi ha obres per edats, i és veritat,
el tema
de la decadència, la mort, la bellesa, acostumes a fer-la més tard, no les fans als 20 anys.
Inclús les coses petites agafen una altra transcendència, perquè quan tens la idea de la mort et dones compte que duren molt poc, que tot s'aguanta pels fils.
I tant.
Fins i tot davant de la mort tu ets diferent.
Sí, és
tu
clar,
pots ser, mentre vius i tens molta activitat, un cirurgià, un periodista, qualsevol cosa. Davant de la mort tu tornes a ser tu i ets una altra cosa. Aquell cirurgià segurament deixa de tenir importància i ets tu davant de les persones que estimes i davant d'una realitat radicalment diferent. Jo crec que aquí la necessitat de crear i d'expressar aquests sentiments... també s'imposen, no?
Doncs ara li vull preguntar també al Jaume Madaula, perquè em sembla que té una proposta molt relacionada amb aquest tema.
Sí, jo ara estic mirant de fer una obra sobre la mort, diguem, tot i ser força jove, però sí, jo he tingut morts properes i jo també vaig veure les orelles del llop, que per sort va escampar la boira, però hi ha un text del Max Porter que em va ajudar molt, bueno, m'ha ajudat molt aquests anys, perquè en un moment, m'ha ajudat molt aquests anys. I ara estic mirant de fer-la i sembla que potser amb l'Ajuntament de Sabadell potser ho podem fer. El llibre es diu El dol és aquella cosa amb ales. I és,
quina frase.
Sí, és molt maco. El llibre, la veritat és que és... Jo ho diu a l'inici del llibre, diu, això és una carta d'amor als meus vius, als meus morts, i a la vida i al misteri, i no sé, s'ho agafa d'una manera molt maca, perquè es permet el dolor i la ràbia i tot el que hi ha quan tens un dol, però també té un humor i és molt maco el llibre.
M'ha agradat molt això, eh? Et permets el dolor, que també en aquesta societat és com que, no?
Sí,
no
és per mi. Ai, que bé que ho portes. Ni... Oh, estàs malalt, que bé que ho portes. Oh, se li mor, oh, que bé que ho portes.
Doncs
per mi, vinga endavant.
I doncs, happy.
El happy, aquest positivisme, no? I això...
Malentès.
Sí,
molt malentès, perquè hem de ser obligatòriament feliços. I això és
impossible. Això és
feliços i ja.
És ja.
Passa pàgina.
Doncs nosaltres el que fem és també donar veu a la Big Mama Montse.
Bon dia, sóc la Big Mama Montse i m'agradaria mostrar-vos un llistat d'obres inspirades en la mort i que a mi m'han impressionat. Per exemple, Quan vaig entrar en un cementiri de Nova Orleans i vaig veure aquelles escultures, aquells relleus, aquells panteons, a vegades ostentosíssims, per recordar aquella persona que ja no hi és. O també el poema d'Edgar Allan Poe, El corb, que diu Nevermore, Nevermore. I el protagonista evoca la figura de Lenore, aquella persona estimada que ja no hi és tampoc. La pintura El crit d'Eduard Munch, que a mi em recorda també a la mort, aquesta cara cadavèrica. Segons tinc entès, ell va estar traumatitzat per la mort de la seva mare, la seva germana, per la tuberculosi, que fins i tot ell va patir aquesta proximitat amb la mort, aquest record de la mort. Penso que aquest quadre també l'expressa. El Rèquiem de Mozart, on no se sap si el va escriure per ell mateix. M'agrada també, com sabeu, esmentar a dones. Doncs voldria destacar la Teresa d'Arenys, que va fer una traducció magnífica dels quatre Rèquiems de Rilke i que es pot llegir en una obra publicada per Arola Editors l'any 2012, o també la seva obra poètica, publicada més tard. La Divina Comèdia de Dante Alighieri ens parla del que hi ha després de la mort, els passos que ell descriu per l'infern, el purgatori, el paradís, o el llibre tibetà dels morts, on es fa aquest acompanyament a la persona que en aquest trànsit de la vida a la mort. No he estat mai a les piràmides d'Egipte, però ben segur que m'impressionarien aquests monuments magnífics dedicats a la mort i al més enllà. Bé, tothom que hagi patit l'estabornament que deixi una absència, va haver de canalitzar-ho amb una expressió, que en aquests casos han estat unes expressions d'obres d'art d'alt nivell. Bé, desitjo que aquests exemples us hagin agradat i us desitjo molt bon estiu i que puguem disfrutar i ens veiem, ens escoltem un cop passat. Adéu-siau, amics, amics, adéu-siau.
Una abraçada gegant per la Big Mama, que ens ha fet un munt de referents, eh? Ens ha donat un munt de propostes, i sempre amb el feminisme, eh? Ella també reivindicant...
És que és
també
la meitat de la humanitat,
i tant, exacte.
Fem broma, eh?
Doncs nosaltres seguim, perquè sempre ens agrada també demanar recomanacions, prescripcions amb el regidor de Cultura. Carles de la Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Es presenta un cap de setmana intens, eh?, d'activitats...
Molt, molt, molt intens. Sí, tant. Mireu, sobretot ara hi ha tres festes majors dels barris, que per mi ara s'ha reivindicat moltíssim, que és la programació més descentralitzada que podem tenir, i a més creada per comissions ciutadanes que treballen moltíssim perquè se pugui ser així. Tenim la d'Hostafranc, tenim la de Serna d'en Camaró i tenim la de Can Déu. Són tres festes majors amb moltíssima programació i convido a que tothom faci accés a sincronitzats, que hi ha un apartat especial per poder veure les programacions, i que s'atreveixi a anar a endinsar-se en totes aquestes ofertes, perquè estan molt i molt bé, i si aquesta manera una mica també sortint de la zona de confort d'aquests espais que sempre són tan convencionals i que sempre fem servir d'una manera molt, molt habitual. I després també, així molt ràpidament, perquè tenim, suposo que és molt tard, tenim les presentacions nou a l'Estruc, que es podran veure aquesta tarda. Recordar que s'ha anul·lat Amazon avui de tres homes grossos al casal Pere IV, que no han per malaltia d'una de les actrius, i per tant no el podrem veure, però sí que podrem veure l'obra Aclin, que està basada en el procés de creació del Petit Príncep, del Jaume García Vijaya Leles a la Vera, que els vau tenir també en aquell programa, i que estaran aquest cap de setmana i durant dos caps de setmana més a casa de Pere IV, amb aquesta programació tan interessant. I després també, no ens oblidem del Tres Festival, que també aquest cap de setmana, per exemple, es porta al Brufo.
I en parlarem ara, a partir d'un quart d'una, aquí al matí.
És un retorn, després de molts i molts, molts anys, a tres dècades, pràcticament a Sabadell, per tant, molt, molt interessant. Tenim la banda, també, que ens ha d'entrar a la programació d'estiu aquest diumenge, un concert que hi havia una vegada, que agafa bandes sonores de cinema, de pel·lícules i molts temes. I després també tenim del Dia Internacional de la Música, que encara cueja, perquè hem fet una programació molt extensa. Encara ens queda la proposta que ens fa la coordinadora de músics de Sabadell el dia 1 de juliol, que es constela en tot el que ha passat a la resta de la capella a la capella, a l'Escola de Música Cremalta, a l'Estruc Bar, etcètera, etcètera, al Conservatori, que s'ha estat fent durant totes aquestes setmanes. I hi ha molta més oferta, evidentment, que ara mateix no la diran tota, però vull dir que la gent sàpiga que es pot preparar. Si volen també, per exemple, ara estava veient aquí el casal d'astronomia que estan fent a l'Astronòmica, per dir una cosa així com molt diferent, que penso que també és molt interessant que pels més petits. Música en directe a la fresca en tenim a diversos llocs, també a la capella i també a la masia de Can Rull. Una oferta espectacular. Jo penso que agafin les agendes, que s'ho mirin bé i que es preparin.
Que es preparin, que mirin sincronitzats i que gaudeixin d'aquesta diversitat que demostra també aquesta riquesa que tenim a la ciutat de propostes i de mirades. Que vagi molt bé, regidor. Fins la propera temporada.
Fins la propera temporada. Molt bona estiu a tots.
Que vagi molt bé. I a tots vosaltres, un plaer, com sempre.
Ja està.
Passa molt temps. A l'Imperi el temps passa molt ràpid.
S'oblida que són festes majors de Terrassa, també.
Però tenim moltes aquí a la ciutat, no? Estan bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots. Una abraçada gegant.
Raquel, gràcies per aquesta temporada, per ajudar-nos tant, per acollir-nos també i per estimar la cultura i totes les veus que la conformen.
És un regal, doncs, a fer aquest servei com a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia.